Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Estupefacció entre els sindicats de la Guàrdia Urbana de Barcelona per la decisió unilateral de l'alcaldessa Ada Colau d'eliminar la banda musical d'aquest cos de seguretat. Els grups musicals, els agents damnificats i els sindicats rebutgen la mesura, que consideren que és contrària a la voluntat del consistori de fer que el cos sigui més pròxim als ciutadans. En aquest sentit, tots remarquen el vincle de la banda musical creada l'any 1954 amb els barcelonins i asseguren que és una de les seccions que els fa més humans, més propers i que més prestigi té a nivell tant nacional com també internacional. L'alcaldessa Colau, però, no para d'obrir polèmiques i enfrontaments. A principis d'any presentarà, diu, l'índex de preus de lloguer de la ciutat. Diu que es tracta d'un mapa sobre el qual es marcaran preus de lloguer raonables. Persones, en parlarem amb el senyor Lorenzo Villas, que és el gerent del Col·legi d'Administradors i Finques de Barcelona Lleida. Un sindicat dels Mossos ha denunciat que els comandaments es van arronsar amb la detenció d'un activista de la plataforma d'afectats per la hipoteca Manresa. El sindicat USPAC insinua que els caps policials van rebre pressions polítiques per deixar en llibertat aquest activista. D'aquí a pocs dies farà 2 mesos de l'últim accident mortal a la C-17, quan una dona de 29 anys va perdre la vida com a conseqüència del despreniment d'una roca de grans dimensions. Des de llavors, els usuaris de la via que uneix Vic amb Barcelona s'han plantat i han creat una plataforma per exigir millores. I avui Barcelona encén els llums de Nadal amb un acte que inclou per primera vegada un espectacle creat especialment per a l'ocasió i que tindrà lloc a l'encreuament de la Ronda Sant Pau i l'Avinguda Paral·lel a les 7 de la tarda. I també us explicarem que els bisbes que conformen la Conferència Episcopal Tarraconense han nomenat com a nou president de Càritas Catalunya Francesc Roig, actual director de Càritas Tarragona. Roig, en unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra, ha explicat els objectius que s'ha fixat i alertat de la irrupció del fenomen del treballador pobre com a conseqüència d'aquesta crisi econòmica que encara no ens ha abandonat. Abans de tot això, com cada dia, la informació de serveis i l'avanç dels esports COPE, que arribaran, com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts. Previsió del temps de cara a les pròximes hores amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Avui ens hem llevat ja clarament amb un canvi de temps. Jornada més assolellada, però tanmateix més freda. Cel molt clar, encara però amb núvols al nord, amb una cota de neu que s'ha anat situant entre els 1.000 i 1.400 metres tan sols. I, de fet, les temperatures avui ja tindran uns valors més típics d'inicis d'hivern, amb màximes de tan sols 16 graus a Barcelona i Tarragona, 17 a Girona i 13 graus a Lleida. I el vent a la Costa Brava encara bufa de component sud, pot ser encara intens, mentre que la resta és molt més suau i més variable. Demà encarem una jornada assolellada també, bon temps, poca nuvolositat arreu, núvols prims o mitjans i, a més, bancs de boira a l'interior, com a molt. Pel que fa a les temperatures, aquesta nit hi haurà glaçades en punts de l'interior, localment intenses, sobretot en zones del Pirineu, on poden ser més fortes, però no esperem gaires canvis, podrien baixar tan sols en alguns casos. Esperem, doncs, mínimes de 13 graus a Barcelona, 12 a Tarragona, 6 graus a Lleida i 4 a Girona. Demà la màxima serà molt similar a la d'avui i el vent bufarà ja suau i variable a tot arreu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària amb la Marta Virgili. Bona tarda, Marta.
Molt bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Aquesta hora hem de destacar dues afectacions. Una és a l'autovia 2, per obres, en sentit Lleida Sant Feliu de Llobregat. Tenim un carril tallat i aquí s'estan produint uns 3 quilòmetres de retenció. També tenim una afectació per obres a la carretera C31, a l'alçada del Prat de Llobregat, que provoca un quilòmetre de retenció en sentit Barcelona. I també un camió avariat a l'autovia 2, però a l'alçada d'Argençola, en sentit Barcelona, està dificultant la circulació en aquest punt. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I ara el transport públic amb el Jordi Valdés. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap incidència, segons s'indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta pels espais d'acollida i relació grupal. Els espais d'acollida i relació grupal estan concebuts per fomentar la relació entre persones que es troben soles o amb poca xarxa social. Les activitats que s'hi realitzen són de coneixement i ajuda mútua, suport i intercanvi de pautes culturals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i 2:15 de la tarda, i aquesta sintonia parla d'esports. Això vol dir que estem nosaltres al José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carles? Bona tarda.
3 de la tarda i 5 minuts, minut a dalt, minut a baix, Esports Cope. Aviam, què ens esteu preparant avui?
Festa per la plantilla del Barça després de sentenciar la fase de grups de la Lliga de Campions amb la victòria 0-2 al camp del Celtic de Glasgow, que ha combinat amb l'empat del Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach, confirma els blaugranes com a primers de grup. Tècnic, Luis Enrique.
Encontrando a medida que ha ido pasando el partido más seguros, generando más situaciones de peligro y creo que es un gran partido en un grupo de los más difíciles sin ninguna duda de esta Champions. Nos hemos clasificado ya como primeros una jornada antes y es una situación que creo que conviene resaltar y felicitar a mi equipo.
Destacat una vegada més, Leo Messi, que amb les dues dianes a Celtic Park arriba als 100 gols en competició internacional amb la samarreta del Barça. Una vegada més, l'argentí va marcar la diferència, com reconeixia el partidazo Jordi Alba.
Con respecto a todo el mundo, yo creo que es el mejor, pero con diferencia. Y a nosotros nos hace mucho mejores. No cabe duda de que somos un equipo fantástico, con grandes jugadores, un equipo muy trabajador, pero cuando está Leo, pues todo cambia para mejor para nosotros. Yo creo que es un jugador fundamental para nosotros, para ganar todos los títulos.
Messi continuarà sent notícia, ja que aquesta tarda protagonitzarà un acte publicitari a Barcelona després de tallar relacions amb la premsa argentina a nivell selecció i després també de les últimes informacions procedents d'Anglaterra parlant de futures ofertes per deixar el Barça. De Messi en parlarem a Esports Cope avui amb l'entrenador Ángel Capa. Un partit, el d'Escòcia, que deixa també un debut, el del central Marlon.
Sí, 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 espero que pueda continuar esta sonrisa de oreja a oreja todos los días de mi vida, porque fue un debut increíble y estoy flipado hasta ahora. Muy contento, muy feliz y gloria a Dios por todo eso que estoy pasando en mi vida.
En parlarem a Esports Cope d'aquesta jove promesa, propietat del Fluminense encara, però amb opció obligatòria de compra per part del Barça si es compleixen unes determinades condicions de minuts i partits. A més, les targetes que van veure Neymar i Rakitic porten suspensió i els permetran abordar nets la segona fase de la competició. La cinquena jornada de la Champions deixa com a possibles rivals del Barça a vuitens el Bayern de Munic i el Bayern Leverkusen. Juventus, Mónaco, Leicester i Atlético de Madrid passaran com a primers de grup. Recordem, a més, de cara al clàssic del 3 de desembre al Camp Nou contra el Madrid, que Gareth Bale passarà definitivament per quiròfan el proper dia 29 per operar-se el turmell i espera només, no tan sols el partit contra el Barça, sinó també el Mundialet de clubs. En un dia on també s'ha conegut la petició de la Fiscalia de 10 anys de presó per l'ex-blaugrana Samuel Eto'o per un presumpte delicte de frau fiscal a l'hora de gestionar els seus drets d'imatge entre 2006 i 2009, coincidint amb la seva etapa amb el Barça. Entrenament de l'Espanyol, preparant el partit contra el Leganés amb les bones notícies de la incorporació al grup tant de Marc Roca com de Leo Baptistao. Ha passat per roda de premsa el central mexicà Diego Reyes. S'ha mostrat ambiciós respecte als objectius de cara a la Lliga, dient que l'equip ha de pensar en clau de classificació europea.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar alto? ¿Por qué no ver nuestras expectativas altas? Si las vemos abajo seríamos unos mediocres. Creo que al final de cuentas tenemos que ver ese objetivo. Tenemos la calidad, tanto humana como profesional, muy buena. Yo veo a mis jugadores y veo a mi equipo y de verdad me siento orgulloso de estar aquí. Tenemos jugadores con mucho talento que la verdad podemos llegar a unas expectativas muy grandes si nos lo proponemos y si de verdad no lo creemos nosotros.
Reyes, actualment propietat del Porto i cedit a l'Espanyol, creu que encara hi ha temps per endavant per pensar en quedar-se a Barcelona o no. En bàsquet, el Barça ha sortit cap a Istanbul per enfrontar-se demà al Galatasaray en Euroliga amb les novetats de Dolman i Víctor Claver. Dolman deixa enrere 4 setmanes d'absència de les pistes.
Yeah, I mean, sprained ankle.
Estar fora de l'equip 4 setmanes és molt frustrant, però és part de l'esport. Quan surts d'una lesió, tens ganes de tornar i estic il·lusionat per tornar a formar part de l'equip i buscar la victòria.
Part of the team and hopefully get a win here.
I també dintre del món del bàsquet tancarem la ronda d'entrevistes als candidats a la presidència de la Federació Catalana de Bàsquet. Recordem, eleccions aquest dissabte. Avui serà el torn per sentir Pere Francí Torra.
Gràcies. José Luis, com cada dia, més esports. 3 de la tarda i 5 minuts, mínima pausa, senyals horàries de 2:15 i tornem ara mateix repassant tot el que és actualitat aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bé. bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Cito Ramírez, del control tècnic, i de qui us parla, Carlos Lozada, en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Estupefacció entre els sindicats de la Guàrdia Urbana per la decisió unilateral de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d'eliminar la banda musical d'aquest cos de seguretat. Els grups musicals, els integrants dels grups, els grups municipals de l'Ajuntament, els agents damnificats i els sindicats rebutgen la mesura, que consideren és contrària a la voluntat del consistori de fer que el cos sigui més pròxim als ciutadans. En aquest sentit, tots remarquen el vincle de la banda musical, creada l'any 1954 amb els barcelonins, i asseguren que és una de les seccions que els fan més humans, més propers, i que més prestigi té a nivell tant nacional com internacional. L'alcaldessa Colau, però, no para d'obrir polèmiques i enfrontaments. A principis d'any vol presentar l'índex de preus de lloguer de la ciutat. Diu que es tracta d'un mapa sobre el qual es marcaran preus de lloguer raonables per zones. En parlarem amb el senyor Lorenzo Viñas, que és gerent del Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida. Un sindicat dels Mossos ha denunciat que els comandaments es van arronsar amb la detenció d'un activista de la plataforma d'afectats per la hipoteca Manresa. El sindicat USPAC insinua que els cas policials van rebre pressions polítiques per deixar llibertat a l'activista. D'aquí a pocs dies farà 2 mesos de l'últim accident mortal a la C-17, quan una dona de 29 anys va perdre la vida com a conseqüència del despreniment d'una roca de grans dimensions. Des de llavors, els usuaris de la via que uneix Vic amb Barcelona s'han plantat i han creat una plataforma per exigir millores. Escoltarem també a la gent de Ciutadans de l'Hospitalet, que han vist com de nou han atacat la seu d'aquesta formació, el quart atemptat en les últimes 6 setmanes. I els bisbes que conformen la Conferència Episcopal Tarraconense han nomenat avui com a nou president de Càritas Catalunya Francesc Roig, actual director de Càritas Tarragona. Roig, en unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra, ha explicat els objectius que s'ha fixat i ha alertat de la irrupció del fenomen del treballador pobre com a conseqüència de la crisi econòmica actual. Expliquem tots aquests temes, com sempre, des d'ara i fins a les 3. Abans, repassem en titulars més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Operació policial contra la falsificació de productes destinats al Top Manta.
Una operació que estan duent a terme la Guàrdia Urbana de Barcelona i agents del Servei de Vigilància Aduanera. Està centrada a Barcelona i la seva àrea metropolitana i està dirigida contra una de les principals xarxes d'abastiment de la venda il·legal del Top Manta. De moment hi ha 7 persones detingudes i s'han fet registres a pisos i locals de Barcelona, Mataró, l'Hospitalet i Badalona.
Susana Díaz i Miquel Iceta mantindran avui una trobada a Sevilla.
La reunió es produirà després del ple del Parlament andalús. Els dos líders socialistes ja van coincidir ahir a Madrid en la presentació d'un llibre i van intercanviar unes paraules. Recordem que la gestora del PSOE i el PSC van acordar la setmana passada crear un grup de treball per revisar el protocol de relacions actuals.
Barcelona multa Airbnb i HomeAway amb 600.000 euros per seguir anunciant pisos sense llicència.
Les dues empreses van ignorar el primer requeriment de l'administració i és per això que la infracció ha passat de ser greu a molt greu. Per això les dues plataformes hauran de pagar 600.000 euros cadascuna per vulneració. Airbnb ja ha anunciat que recorrerà la multa de l'Ajuntament i assegura que continuarà buscant el diàleg.
El Parlament demana investigar la legalitat de l'empresa de desallotjaments Desokupa.
La proposta de resolució presentada pel PSC ha estat aprovada per unanimitat després d'introduir 2 esmenes de Junts pel Sí. La proposta denuncia els vincles de l'empresa Desokupa amb l'extrema dreta. Els grups parlamentaris insten els Mossos a continuar duent a terme les activitats necessàries per assegurar que l'actuació de l'empresa s'ajusta a la normativa penal i administrativa.
L'obra social La Caixa destina 500.000 euros a projectes catalans per afavorir la convivència.
Són 23 els projectes seleccionats a la convocatòria d'aquest any, per exemple els que han presentat l'Associació contra l'Anorexia i la Bulímia, Creu Roja o Càritas de Tortosa. A nivell de tot l'Estat, l'Obra Social i la Caixa destinarà aquest any més de 17 milions d'euros a projectes.
L'Hospital de la Vall d'Hebron posa en marxa la primera unitat de l'Estat dedicada al tractament de la placenta a Creta.
Una patologia emergent en els darrers 20 anys que afecta a una de cada 500 dones embarassades i que té un índex de mortalitat del 7%. La nova unitat multidisciplinària de placenta a Creta ja ha tractat a 12 casos des de la seva creació el 2014. Cada any a l'Hospital Materno-Infantil de la Vall d'Hebron es detecten entre 4 i 5 casos i el 90% es detecten de forma precoç.
Catalunya batrà el rècord de fires amb 467 al 2017.
Això suposa un increment del 2,7% respecte a l'any anterior, una xifra històrica. De les gairebé 500 fires programades per l'any que ve, 409 seran d'àmbit local o comarcal i 58 de caràcter nacional o internacional. El calendari s'ha presentat en la jornada inaugural del Congrés de Fires de Catalunya, una de de les cites anuals més destacades per als professionals del sector firal català.
I Ensenyament crea un nou centre de recursos educatius per a alumnes amb trastorns del desenvolupament i la conducta.
Un centre que assessorarà sobre el que necessiten els escolars amb trastorns autistes, mentals o de regulació del comportament estarà integrat per especialistes en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge i per especialistes en orientació educativa. Servirà d'orientació i ajuda als propis centres i professors.
Comencem estupefacció entre els sindicats de la Guàrdia Urbana per la decisió unilateral de l'alcaldessa Ada Colau d'eliminar la banda musical d'aquest cos de seguretat. Els grups municipals del consistori, els agents damnificats i els sindicats rebutgen la mesura que consideren és contrària a la voluntat del consistori de fer que el cos sigui més pròxim als ciutadans. En aquest sentit, tots remarquen el vincle de la banda musical creada l'any 1954 amb els barcelonins i asseguren que és una de les seccions que els fa més humans, més propers i que més prestigi té tant a nivell nacional com internacional. Els membres de la banda ens han explicat que només són 13, que solament dediquen 2 hores a la setmana a assajar i que la resta de temps fan les tasques pròpies de la unitat muntada de la que depenen. És a dir, no veuen cap motiu per la dissolució d'aquesta banda. Isaac Posadas.
Des del govern municipal diuen que elimina la banda per optimitzar recursos, argumentant que falten efectius, però des del CICIF es veu la mesura com la xocolata del lloro. Reconeixen que falten agents, però fer creure que aquest dèficit es pot pal·liar amb els músics és populista i demagog, tenint en compte, diuen des del CICIF, que no han volgut incrementar l'oferta de places policials. Pel portaveu del sindicat, Eugenio Zambrano, tot està motivat per interessos polítics que amaguen. Creu que la voluntat és acabar carregant-se la Guàrdia Muntada.
Lo que se esconde detrás de todo esto, pues es que alguien de la, del equipo de gobierno, señor Asens o el señor Garganté, ¿no? Pues tal vez prefiera el sonido de los bongos, al de las trompetas y le sobre el uniforme de gala, tal vez para en un futuro desmontar, acabar por desmontar la unidad montada de Guàrdia Urbana.
Zambrano assegura que aquestes hores de servei que es guanyaran no revertiran en res de profit i també ha volgut deixar clar que la banda de música que projecta la imatge de Barcelona al món i apropa la policia al ciutadà no suposa una despesa extra pel consistori, més aviat al contrari, perquè de tant en tant era contractada per altres ajuntaments que pagaven pels seus serveis. La mateixa idea defensar l'oposició al consistori des del PP, Alberto Fernández, diu que és un doble error eliminar la banda de música.
No tan sols perquè forma part d'una tradició d'anys a la nostra ciutat, perquè la banda de música no és incompatible amb les funcions policials, perquè el número d'hores que destinen aquests efectes musicals és testimonial.
Des de Convergència, Joaquim Forn assegura que és públic i notori que Colau i la Guàrdia Urbana no s'acaben d'agradar, es queixa de les nules explicacions que han donat i assegura que la mesura no té ni cap ni peus.
El que és lògic és que se'ns expliqui a què obeeix. I no, a partir d'ara, doncs aquesta gent els destinarem a patrullar, els destinarem a reforçar les zones forestals, no té ni cap ni peus, perquè això no significa doncs una millora substancial en el que seria l'operativitat de la Guàrdia Urbana en aquestes zones.
Per Forn, aquest és un motiu més per treballar la confecció d'un govern alternatiu, encara que no l'últim, demà hi ha plenari, amb només 4 punts a l'ordre del dia. Forn diu que ja no només no pacten els temes, sinó que cada cop en presenten menys.
Gràcies, Isaac. No deixem de parlar de l'alcaldessa Ada Colau, ja que no para d'obrir polèmiques i enfrontaments amb pràcticament tots els sectors productius de la capital catalana. Hem conegut que a principis d'any presentarà l'índex de preus de lloguer de la ciutat. Diu Ada Colau que es tracta d'un mapa sobre el qual es marcaran preus de lloguer raonables per zones. Què en pensen els administradors de finques de tot això? Doncs ara ho sabrem perquè tenim comunicació amb el senyor Lorenzo Viñas, que és el gerent del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Senyor Lorenzo Viñas, bona tarda.
Molt bona tarda. Bé, la nostra posició, l'hem dit en algunes ocasions, la nostra posició és, si bé compartim doncs, que els preus de lloguer doncs, estan tenint un increment significatiu lluny del que ells anomenen l'Ajuntament, em refereixo, anomena bombolla immobiliària avui per avui, sí que és cert que el desequilibri que hi ha entre l'oferta i la demanda al mercat de lloguer doncs, ha tingut en aquests últims 15 mesos un increment significatiu. Coincidim doncs, en l'apreciació o en el fons del tema, no en quant a les formes. Pensem que ha d'haver-hi, que hi ha altres fórmules adequades a que l'oferta s'incrementi. De fet, ja s'està produint un increment d'oferta donada la rentabilitat que estan donant els habitatges de lloguer. I pensem que aquest increment de l'oferta junt amb una que es podria potenciar des dels poders públics, com amb subvencions, el que seria més que subvenció seria el que teníem ja abans de l'any 2007, que era una ajuda a la gent jove perquè accedís a l'habitatge de lloguer, i unes bonificacions fiscals als arrendadors que entrin productes en el mercat de lloguer, generaríem un increment d'aquesta oferta que facilitaria doncs, que els preus es controlessin d'una manera estable. No pensem que la intervenció dels poders públics per posar topalls al lloguer sigui la solució en absolut. És més, pensem que aquestes manifestacions, aquests avisos, ja porten mesos que l'Ajuntament va treballant aquesta comunicació als mitjans de comunicació i a la societat, el que ens està generant és que els arrendadors s'espantin i encara sí treguin el seu pis del mercat de lloguer al posin mercat de venda. O sigui que encara estem generant més
encara és pitjor. Escolti, la senyora Colau i l'Ajuntament no amenacen amb sancions per ara, diuen que serà un índex recomanat, però bé, l'espasa de Damocles de les sancions la tenen a sobre, eh?
Clar, i a més, sí, totalment, estem coincidint que aquesta espasa, doncs, és un aviso a navegantes, no?, que dic jo, clar. Aquests avisos. Ben cert, a més, que el mercat de lloguer a Barcelona i a Catalunya, jo no puc opinar d'altres indrets d'Espanya, vull dir, del país, però el que és el nostre país, el que és a Catalunya, una gran majoria d'arrendadors, de propietaris de béns immobles que estan en lloguer, són petits propietaris, petits arrendadors, que tenen un, dos, tres pisos. A partir d'aquí ja baixa la quantitat molt. Aquestes persones, moltes d'aquestes persones, no són grans tenedors de producte immobiliari en lloguer, no són family office, n'hi ha molt poques a Catalunya de family office. Hi ha molt, les entitats bancàries tenen un grup determinat, la majoria està atomitzat, i aquestes persones en molts casos necessiten els lloguers per viure i passar tot el mes. Això és estat, hi ha casos, però claríssims, i en gran multitud. Què farem amb aquests? Els diuen, no, vostè no pot estar en alguna situació del mercat, no pot cobrar més d'això, miri aquestes 100 euros més que podria tenir, doncs busqui'ls d'una altra manera. És que penso que s'està parlant amb molta lleugeresa per part de l'Ajuntament de posar un topall, i comparant-nos amb altres ciutats, en alguns aspectes, quan som ciutats que no tenen un paral·lelisme.
És que poder ser l'intervencionisme, aquesta intromissió que li agrada a la senyora Colau amb tots els sectors de la ciutat, poder, no?
Poder és aquesta la problemàtica. Potser és aquesta ganes d'intervindre, aquest interès d'intervindre quan el mercat...
En lloc de negociar, pactar, consensuar, doncs intervenir, no?
Ni més ni menys. Nosaltres hem manifestat a l'Ajuntament ja la nostra posició, també doncs hem dit que hem de trobar fórmules, tot i que com tenim clar que sí que seria bo doncs vigilar doncs el mercat i ajudar-lo a que s'autoreguli, vull dir, és la lliure competència, ajudar-lo a que s'autoreguli sense intervindre i sense posar, doncs això és un intervencionisme que s'escapa doncs a lo que és la naturalesa pròpia del nostre estat.
Ara mateix, senyor Vinyes, a la ciutat de Barcelona hi ha molts o pocs pisos per llogar? Falten pisos?
Falten pisos. Aquí està. Aquest desequilibri del mercat, precisament, aquesta demanda molt elevada i la baixa oferta que hi ha, és el que causa doncs un increment dels preus. Per això hem de posar més producte en lloguer, ha d'haver-hi el mercat, ha de tenir una major bolsa de producte, i això s'aconsegueix fent que la gent que té un pis el posi en lloguer i no se'l posi en venda.
Incentius als propietaris, doncs?
Exacte. Igual que teníem fa, que no estem descobrint ara res especial, és el que ja teníem i que va donar un excel·lent resultat en la situació precrisi. Doncs, precisament, el que seria necessari és que els arrendadors tinguessin la tranquil·litat, la confiança que posar un pis en lloguer, doncs, complir les expectatives de rentabilitat i de seguretat. El petit arrendador és especialment sensible a aquest tipus de necessitats.
Sí.
I per altra banda, les famílies, les persones que precisen d'una independència, com els joves, doncs aquelles ajuts que hi havia als menors de 35 anys.
Clar.
Vull dir, aquestes mesures que es van treure al seu dia, doncs... podrien ajudar.
A posar en pràctica. Acabo, senyor Vinyes, una altra petició de l'alcaldessa Colau a la Generalitat, que incorpori el concepte de lloguers abusius en aquesta nova llei d'emergència de l'habitatge. Com ho veu, això?
Una altra qüestió que no té res a veure amb per cobrir aquestes necessitats que estem parlant, precisament.
No.
És una qüestió que s'escapa doncs al lloguer abusiu. Quan un fixa que els contractes que estan vencent en aquests últims 12 mesos venen de que s'havien fet la contractació fa entre 5 i 6 anys enrere, quan estava en situació de precrisi, quan el mercat de lloguer estava amb uns preus, les puntes de baix, molt baixos, aquests contractes que arriben ara a final, que tenen un increment, com a tal, el preu actual, molt elevat, sí, però és que realment han passat 5 anys des d'un punt molt baix baix de preus a un punt que ara comença a ser molt alt, veritablement. Llavors, clar que l'increment és molt significatiu quan vens un contracte i es renova aquest contracte, però és que partíem d'unes xifres de que molt el baixes. Mercat de lloguer eren molt baix, llavors.
Molt bé, seguirem molt atents a aquesta polèmica que s'ha obert de nou amb el tema dels lloguers dels pisos a Barcelona. Ho hem parlat amb el senyor Lorenzo Viñas, que és el gerent del Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida. Senyor Viñas, gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies, senyor Rosada. Bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Black Friday en los talleres Motor Town del Corte Inglés. Hasta el 27 de noviembre tienes 2x1 en todos los neumáticos marca Ovation. Por ejemplo, neumático 205-55R1691VVI 682, comprando dos, la unidad te sale a 22,98 euros. Black Friday en los talleres Motor Town del Corte Inglés, tu taller de confianza.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
14 minuts i les 3 de la tarda, un sindicat dels Mossos d'Esquadra denuncia que els comandaments es van arronsar amb la detenció d'un activista de la plataforma d'afectats per la hipoteca Manresa. Els fets van succeir després d'un frec-a-frec amb els cossos policials que va acabar amb l'activista detingut per una presumpta agressió a un agent. El sindicat USPAC insinua que els caps policials van rebre pressions polítiques per deixar llibertat a l'activista Sergio Segura.
USPAC denuncia pressions polítiques en la posada en llibertat del detingut el passat dimarts en la manifestació a Manresa. Des del sindicat dels Mossos asseguren que emprendran les accions necessàries per depurar responsabilitats. El seu portaveu, Josep Miquel Milagros, apunta a la CUP com a autora de les pressions. En declaracions a COPE Catalunya i Andorra, Milagros explica que no és el primer cop que els antisistemes mostren contraris a la policia.
Hi ha cert partit que està juntament amb el govern i depèn també que s'aprovin els pressupostos. És un partit antisistema, antipolicia, és més, ells han expressat diverses vegades el seu odi vers la policia, que hi va haver pressions polítiques, n'estem convençuts. Hi va haver un parell de persones que van ser rebudes a l'interior de la comissaria, tot apunta que eren polítics, però no podem saber qui eren.
La solució que proposa USPAC és que la policia porti càmeres que puguin identificar les persones que insultin, amenacin de mort i agredeixin, i si cal, imputar-les pels actes comesos. El sindicat de Mossos s'ha dirigit també al conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané. Demana que cap agressió a un policia quedi impune.
I a l'Hospitalet, nou atac a la seu de Ciutadans al quart de les últimes setmanes. La presidenta parlamentària, Inés Arrimadas, ha assegurat que per més atacs que rebin no els hi tancarà la boca i ha avançat que ja ha demanat una reunió amb el conseller d'Interior, Jordi Jané, per parlar d'aquest setge a Ciutadans de l'Hospitalet.
Estamos preocupados por la situación, que de todas maneras esto no va a hacer que nos callemos, esto no va a hacer que dejemos de defender nuestras ideas, no va a hacer que dejemos de defender un proyecto de regeneración democrática, un proyecto de libertad, un proyecto de igualdad, un proyecto de unión dentro de España y dentro de Europa, pero que evidentemente nos preocupa esta situación.
Des que es va inaugurar la seu de Ciutadans fa 2 anys, ja ha sofert 7 atemptats. A tots aquests cal afegir-hi l'agressió que fa una setmana es va rebre el regidor Miguel García mentre repartia uns fulletons de Ciutadans en una plaça de l'Hospitalet. D'aquí pocs dies farà 2 mesos de l'últim accident mortal a la C-17, quan una dona de 29 anys va perdre la vida com a conseqüència del despreniment d'una roca de grans dimensions. Des de llavors, els usuaris de la via, que uneix Vic amb Barcelona, s'han plantat i han creat una plataforma per exigir millores. Al mateix temps, els familiars de l'última víctima han posat en mans d'un advocat els fets per si hi ha algun tipus de responsabilitat de la Generalitat per manca de manteniment d'aquesta carretera. Laura Domènech.
3 són el total d'accidents que han succeït a la C-17 l'últim any per desprendiments de pedres entre els quilòmetres 38 i 39. L'últim sinistre produït el passat setembre va ser mortal. Una noia va perdre la vida després de que li caigués al damunt del cotxe una roca. L'advocat de la família, Josep Tarradellas, culpa l'administració de la Generalitat de no actuar davant d'aquests fets, tot i tenir les competències necessàries per evitar accidents com els ocorreguts. Tarradellas afirma que s'han de realitzar tasques de prevenció d'accidents, ja que parlem d'una carretera que compta amb molt volum de trànsit. A més, l'advocat de la família reivindica que no val fer servir la qüestió pressupostària com a excusa per no iniciar les obres a la C-17, ja que quan s'ha hagut de construir l'L9 a Barcelona sí que hi han hagut diners.
Que no es pugui arribar a fer, encara que ens ho hagin al·legat o que sigui per una qüestió pressupostària, no? Perquè per una altra banda també veiem com quan s'han de construir L9s de metros a Barcelona treuen els diners d'on siguin. I són obres monumentals, faraòniques, tenen un punt de vista de comparació amb l'àmbit pressupostari el poden costar amb el que costaria tenir una via com la C-17 en condicions.
Tarradellas explica que l'administració haurà de respondre i assumir les seves responsabilitats i ha assegurat que la C-17 és una zona on hi ha molts sinistres. Els de més ressò, els provocats per l'esllavissada de pedres. Tot just ara s'estan començant a instal·lar xarxes metàl·liques i, segons l'advocat, la pregunta és clara. Per què no s'ha fet abans?
Mentrestant, la ciutat de Girona entra ja a la recta final per iniciar les obres del Parc Central. La pròxima setmana quedarà constituïda una comissió formada per Adif, Ajuntament i l'empresa concessionària que s'ha d'encarregar d'uns treballs que han de tancar l'última gran ferida urbanística que ha deixat l'arribada de l'AVE a la capital gironina, Antonio Viscarri.
Com tenirà, doncs, perquè es treballi en les obres de reimplantació sobre la llosa de l'estació del tren d'alta velocitat de Girona, que començaran, segons les administracions implicades, a finals d'aquest mes de novembre. Les obres, d'un termini d'execució de 5 mesos, reconvertiran el Parc Central de la ciutat en una zona verda. Per la setmana vinent està prevista una reunió on es constituirà la comissió de seguiment dels treballs formada pels responsables de l'empresa adjudicatària, l'ADIF i l'Ajuntament de Girona. El regidor delegat del projecte ferroviari, Carles Riba, subratlla que els terminis van per bon camí i que a partir del dia 24 d'aquest mes s'iniciaran les labors.
Tècnicament s'han fet les reunions pertinents, ADIF i l'empresa ADIF ja ha fet la recepció de les obres que s'havien realitzat fins a aquest moment i ja doncs, té signat el conveni amb el contracte amb la nova empresa. El 24 d'aquest mes doncs, ja comença com el tret de sortida dels treballs d'execució de les obres, per tant, doncs, ara ja la cosa podríem definir que ja està consolidada, sèrie i a treballar.
En la mateixa línia, Riba s'ha mostrat prudent, ja que el fet d'acostar-nos al Nadal, comenta, existeix la possibilitat de que les obres s'allarguin 6 mesos i no 5, segons consta el contracte.
Més coses, els bisbes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense s'han nomenat com a nou president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, actual director de Càritas Tarragona. En unes declaracions a COPE, Roig ha explicat els objectius que s'ha fixat i alertat de la irrupció del fenomen del treballador pobre com a conseqüència de l'encara crisi econòmica existent. Yolanda Canales.
El nou president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, diu que la crisi econòmica ha deixat una realitat molt crua, més de la que sembla, amb salaris baixos, pèrdua d'habitatge i també de l'accés a alguns drets bàsics. I aquesta realitat, i és el que es proposa, s'ha de donar la volta amb solucions pràctiques però precises, no tant amb solucions globals sinó petites, territori a territori, poble a poble, Càritas a Càritas. En aquest sentit, ha insistit que un dels aspectes fonamentals de l'entitat és l'acompanyament a les persones i dotar-les de les eines necessàries perquè elles puguin sortir de la situació en què es troben. D'altra banda, Roig alertava de la irrupció d'un nou fenomen, el treballador pobre, persones que tenen feina però aquesta és molt precària. Ho deien declaracions a COPE.
Que estem en un període en què el problema no és els que han perdut la feina, sinó els que treballen i són pobres, perquè tenen uns sous mínims, tan mínims que moltes vegades les contractacions no arriben ni hi ha contractacions de 6 hores o d'una jornada. Clar, en aquestes situacions la persona es reflota quan treballa, però moltes vegades si el treball no es dignifica amb un sou mínimament favorable, és desolador.
Roig també aposta per un treball conjunt, en xarxa, i que s'hauria de potenciar per tal de resoldre amb més garanties d'èxit els problemes que arriben a l'entitat. Francesc Roig compaginarà ara la seva tasca com a president de Càritas Catalunya amb el de director de Càritas Diocesana de Tarragona, lloc que ocupa des del 2010.
I avui, Barcelona encén els llums de Nadal amb un acte que inclou per primera vegada un espectacle creat especialment per a l'ocasió i que tindrà lloc a l'encreuament de la Ronda Sant Pau i l'Avinguda Paral·lel a les 7 de la tarda. Un dels carrers que més llueix tots els Nadals és la Rambla, que enguany recorden les antigues parades d'ocells. Brian Calvo.
Es tracta d'un concepte tradicional i contemporani al mateix temps, basat en omplir d'ocells als arbres mitjançant tubs de neó a partir de les espècies vinculades a la ciutat. El director general de classe BCN, Claret Serraima, és el dissenyador d'aquest projecte d'il·luminació nadalenca. La seva creació sorgeix a partir de preguntes com què és la Rambla i què significa la reivindicació. El president de l'associació Amics de la Rambla, Fermín Villar, ha explicat el significat dels ocells per a la Rambla i per a tota la ciutat.
Aquest any volem també retre un homenatge a un altre actiu que hi havia a la Rambla, que eren els ocells, que per normatives autonòmiques han hagut de desaparèixer del passeig, però que també és un vincle històric de la ciutat, de la memòria popular amb el nostre passeig.
Des de l'any passat, l'Associació d'Amics de la Rambla encarrega el projecte a un creatiu vinculat al món cultural de la ciutat de Barcelona. D'altra banda, la Fundació Barcelona Comerç ha criticat que no contribueixin moltes grans empreses i altres entitats ubicades en punts estratègics de la ciutat a la despesa de la instal·lació de les llums del Nadal, finançades en un 50% pels comerços adherits a les associacions comercials.
I quan manquen 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda, és el moment ja de la Montse Rodríguez i la seva crònica cultural. Endavant, Montse.
El vestíbul del Centre Cívic Convent Sant Agustí acull Vides Inacabades, una exposició amb 9 retrats de persones sense sostre. La mostra és un projecte de Samantha Bosque que d'aquesta manera vol contribuir a la tasca que fan des de Arrels Fundació per aconseguir que ningú no hagi de viure al carrer. L'Arrels Fundació va proposar a unes persones que vivien al carrer el projecte Homeless Fonts, és a dir, convertir la seva cal·ligrafia en una tipologia i de retruc finançar el projecte de la Fundació destinat a la reinserció social. Va ser aquest punt en el que Samantha Bosque es va voler unir a aquest projecte amb l'exposició Vides Inacabades i amb un objectiu.
Era una miqueta cridar l'atenció i fer un... de dir, escolta, que estem aquí, això, aquests retrats de gran format amb aquest impacte i amb un missatge escrit per ells, i era com si ells es trobessin algú pel carrer, què li dirien?
La mostra amb retrats de gran format que se subhastaran i els diners aconseguits es destinaran a Arrels Fundació, recordeu, exposició Vides Inacabades que s'està realitzant al convent de Sant Agustí de Barcelona.
Hello!
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, el 25 de novembre, la Sala Taranto s'ha convidat a la companyia Flamenco Dorado amb un espectacle Nosotras, Vosotras i Ellos. El muntatge ja va néixer l'any 2014 quan es va comptabilitzar 59 víctimes per violència masclista. Escoltem a la Maria García, és una de les membres de la companyia Flamenco Dorado.
Des de tots els àmbits de la cultura se puede denunciar la violencia machista, y el flamenco pues también. Son letras que son de toda la vida del flamenco, que son de una larga tradición y también me gusta porque tienen un peso.
Recordeu, el 25 de novembre, celebració del Dia Internacional per la eliminació de la violència masclista.
I ja ens acompanya aquí a l'estudi, com cada dia, el Pepe Collado, preparada té la seva crònica invisible, les notícies que no surten en grans titulars. Endavant, Pepe.
Avui una història d'amor, d'enamorament entre una nena i un nen de 6 anys. La història té molta amiga, o millor dit, milions de seguidors a les xarxes socials. En concret, 24 milions a través de Facebook. La història comença quan la nena de 6 anyets arriba a casa i li diu a la mamà que un nen de la seva classe li ha dit que està enamorat d'ella. Tan enamorat que li ha demanat que es casin. El nen també té 6 anys. Els pares investiguen i acaben sabent que el jove enamorat ha regalat fins i tot un anell a la seva enamorada, la seva filla. Un anell preciós que la nena portava a la motxilla. No era pas un anell de llaminadura, caramel o plàstic. La joia era enorme i portava 3 pedres enfilades, 3 diamants autèntics. Resulta que el petit enamorat o petit príncep havia pispat del joier de la seva mare una joia autèntica. La història és digna d'una novel·la rosa o d'un fulletí francès d'aquells tan dramàtics. La nostra historieta, que ha passat als Estats Units, no sabem quin final ha tingut. Caldrà esperar unes quantes dècades per saber si l'amor tan prematur continua. En tot cas, nosaltres ens hem imaginat un final molt dramàtic i real a la vegada. Podria ser aquest. Escena 1. La nena plora mentre la mare li agafa l'anell per tornar-lo a la mamà de l'agosserat Noviete Pispanells. El petit príncep enamorat també plora quan la seva mare s'assabenta del que havia fet el seu fill. Escena 2. Els dos nens enamorats tornen a classe i comenten la jugada a l'hora del pati. El nen segurament li diu a la nena: llàstima que el nostre amor hagi durat tan poc. A continuació, la nena marxa mig plorosa i es posa a jugar amb una altra nena al pati de l'escola. I escena 3. La nova amiga de la nostra protagonista, que encara plora, gira cap i li pica l'ullet al petit príncep. Fi.
Molt bé, hem arribat així pràcticament a les 3 de la tarda. Fins aquí el repàs que hem fet a les notícies que han estat actualitat aquest matí a Catalunya i Andorra. D'aquí pocs segons continua l'actualitat, continua la informació, en aquest cas a la tarda, amb Àngel Espósit, i com cada dia també, al voltant de les 3 de la tarda i 5 minuts, arriben els companys d'esports amb tota l'actualitat esportiva de Catalunya. Gràcies, bona tarda, adeu-siau.